Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents un incendi a Sant Manat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focos secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
És molt important la feina que s'està fent i s'està posant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 6 de juliol del 2026, últim dilluns d'Arran de Mar. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Començarem sota de l'aigua, coneixent de primera mà un projecte molt interessant a la Costa Brava. Ens prepararem per nedar la Swim Rock, ens submergirem per fer snorkel al Delta de l'Ebre. Recuperarem la història, concretament la història marinera al Maresme, i acabarem el programa d'avui parlant de les brises marines. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, ja desembicicletada. Ja m'he tret les bicicletes de damunt i ja estic més tranquil·la, eh?
Menys mal.
I el que sí que sí, 31 graus de temperatura va marcar el cotxe quan venia cap aquí, eh?
No, no, fa una calor.
31 graus,
eh? Aquest matí, abans de les 8 del matí, el meu cotxe ja marcava 24 graus i mig.
Mare meva, mare meva.
I no eren ni les 8 del matí.
I diuen que aquesta setmana, o sigui, que demà comença la onada encara més amunt del calor.
Però jo,
ens derretirem?
Jo la meva pregunta aquí és si realment hem sortit de la primera onada de calor, perquè jo tinc la sensació que hem viscut amb aquesta calor des de que vam entrar a la primera i que no hem sortit. Vull dir que, no sé... Demà segurament, no, demà no, dimecres en parlarem de tot això.
Entre
aquí al programa.
Jo crec que quan vingui el tsunami de la calor, agafem-los, les criatures, que no en sortirem, eh?
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, doncs estic, com ja sabeu, cada setmana de dilluns i a part, com has dit, l'últim dilluns d'arran de mar marina, no ho sé, la meva pregunta és tu com estàs?
Jo bé, perfecte.
Vale, pues ja
cap
està.
Problema.
Si tu estàs perfecta, nosaltres també.
Acalorada estic.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. No, això ho dic ben en sèrio, molta calor. Perquè vaig anar a veure les bicis, el tour i tot això ahir i... va ser horrorós. Anem
és que
a
no
saludar.
Es pot, no es pot.
No, no, no. Jo vaig pensar, la gent que està aquí, mare meva, ja pot tenir devoció per les bicis. Anem a saludar en Sergi Corralde, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Mira, jo recomano això mateix. Veure les bicis des de l'aire condicionat. Ara mateix falten 43 quilòmetres per arribar... Acaben de passar la frontera de Puigcerdà. Mireu.
Fantàstic.
Està bé això del tour. Està bé, això està molt bé, això del tour.
Sí, super, 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 super bé.
Què us anava a dir? La part horrible de tot plegat és que està cremant el país i el país és veí.
Sí.
Incendi de la Bisbal.
No en sortim, eh?
Incendi de la Catalunya Nord.
Però és que jo aquest matí a la ràdio escoltava que ja l'havien controlat i després he llegit que no l'han controlat. En quin punt està l'incendi?
No està... A veure... No està controlat, està delimitat o...
Perimetrat, que
perimetrat,
diuen.
Exacte. Està perimetrat i estaven en el punt de controlar el flanc dret aquest que els hi fa més por, bàsicament perquè hi ha més massa forestal, marinada, onada de calor. Ara ho explicarem, ho ampliarem una miqueta més a l'actualitat, però és que ahir també teníem una a la Catalunya Nord que a la tarda va tenyir de vermell i de taronja el cel, era espectacular, recordava aquell malaurat incendi del 2012 a la Jonquera, i ara mateix toca més interior, però n'hi ha un declarat a Sentmenat que acaba de començar, el Vallès Oriental, o sigui que aneu molt en cura amb focs i amb tot plegat.
Just fa un any això ho vivíem a les Terres de l'Ebre, eh? Vull dir que la història es repeteix però en altres punts de Catalunya. Anem a saludar també l'Oriol Leodes de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, bé, bé. Mira, aquí jo, fresquet, aquí als estudis, estem fresquets, però és veritat. Fa molta calor, encara diuen que en farà més. Bé, és el que toca, és estiu. Re, content per una banda perquè és l'últim dilluns abans de vacances i trist perquè és l'últim dilluns del programa. Vull dir que estic una miqueta així amb el cor dividit i ja estaré tota la setmana, eh?
Estaràs tota la setmana amb el cor dividit?
Sí, em
passa igual,
sí.
Eh?
No, home, sí. No, que ja venen vacances.
Sí, segurament acabarà guanyant això, eh?
Vull dir, pots estar trist perquè el setembre, però ara que venen vacances, no. Jo no estaria trist ara.
No, no, ja et dic, segurament acabarà guanyant més pes el fet de que venen vacances i, per tant, això ja porta tota la il·lusió i l'alegria que et puguis imaginar. Però sí, després penses, ai, pobre Ran de Mar, bé, què hi farem?
Què hi farem? La vida. Sí. Vinga, va, deixem aquest debat, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'arribada de la onada de calor dificulta, com explicàvem, l'extinció de l'incendi de les Gavarres i el de la Catalunya Nord, Sergi.
Doncs sí, Marina, fins a 200 efectius mantenen hores d'ara la vigilància del perímetre de l'incendi forestal de les Gavarres, que ha cremat més de 2.200 hectàrees. L'arribada de la onada de calor i les marinades preocupa especialment els bombers, sobretot el flanc dret de l'incendi, on ara mateix hi ha més massa forestal per cremar i podria haver-hi alguna rebufada. El foc ha creuat de nord a sud el massís, des de la Bisbal fins a Calonja, deixant una cicatriu que és visible fins i tot des del satèl·lit. Mari Muñoz és la sotinspectora de bombers.
Ens preocupa, segueix sent el flanc dret, segueix sent aquesta, l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona, no?, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre, no?, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir. I és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també, doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
S'ha incidit especialment en el fet que encara hi ha molts punts calents, l'onada de calor que es manté i l'entrada de marinades dificulten que es pugui extingir del tot. Depenent de com evolucioni el dia, el vespre es podria donar per controlat.
Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat ja aquest dilluns que el govern prepara ajuts econòmics per fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa forestal estigui millor preparada per evitar els incendis. Els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions de l'interior del perímetre. N'hi ha 11 on hi ha afectació estructural a l'interior, mentre 14 tenen afectació només parcial a l'exterior. Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura és el municipi amb més superfície afectada pel foc, així com la Bisbal, on comença l'anomenada carretera de la Ganga, les urbanitzacions de Cabanyes a Calonja i Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro. De fet, els bombers mantindran la vigilància sobre les zones a les quals s'han deixat tornar els veïns, com Masambrós i Vallrepòs, perquè són molt properes al perímetre. Pel que fa a l'incendi que afecta la Catalunya Nord, encara segueix fora de control i ha arrasat 4.600 hectàrees de massa forestal i agrícola. Ha obligat a evacuar 10.000 persones de 26 municipis al massís dels Aspres, entre els quals hi ha Queixàs, Castellnou i l'Illa, el Rosselló, i Rodès i Glorianes, el Conflent. Un miler de bombers amb 200 vehicles treballen sobre el terreny, els que s'hi sumen els mitjans aeris. La columna de fum ha estat ben visible a tot l'Empordà i ahir al vespre i nit va arribar a precipitar cendres sobre la comarca. I en àmbit meteorològic hem de dir que ahir es va iniciar la segona onada de calor de l'estiu a l'Empordà, enregistrant els 40 graus a pobles com Cabanes i Espolla. Es preveu que la onada de calor s'allargui fins divendres i toqui sostre entre dimecres i dijous. Per aquests dies, el Servei Meteorològic de Catalunya hi ha més un avís vermell per dimecres que inclou bona part de comarques gironines.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El risc d'incendi és molt alt al Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, coincidint amb l'arribada de la segona onada de calor d'aquest estiu, cel.
Així és, Marina. A les altes temperatures s'hi suma la presència de més sotabosc, acumulat després de les abundants pluges de l'hivern, i el vent de mestral, unes condicions que eleven la preocupació en un territori que encara recorda ara l'incendi de Paüls de fa un any. Escoltem a Ricard Expósito, cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.
Pues bueno, tot just una setmana abans de que es compleixi l'any de l'incendi de Paüls, acabem de passar un període de vent en les mateixes condicions que aquell dia. Per tant, a nivell meteorològic hem de preveure que tindrem alternances entre dies de mestral, calorades, etc. Per tant, tindrem un estiu complicat.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor entre diumenge i com a mínim dimecres. Els dies més intensos de l'episodi seran avui i demà, coincidint amb l'arribada d'una massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Pel que fa a la temperatura, es preveu que les màximes superen els 40 graus en punts de la plana de Lleida i que se situen per sobre dels 35 graus a la resta de la depressió central i el Prepirineu. Les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors de Catalunya i que en alguns punts del litoral i prelitoral podrien quedar per damunt dels 25 graus. El cap de l'àrea de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha destacat la persistència d'aquest nou episodi calorós i ha advertit que encara que a partir de dimecres es pugui retirar l'etiqueta d'onada de calor, els models indiquen que la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol.
L'Ampolla converteix la plaça Manel Ferrer en punt de trobada per intercanviar cromos del Mundial.
L'Ajuntament de l'Ampolla impulsa durant tot el mes de juliol una iniciativa adreçada als amants de futbol i el col·leccionisme. La plaça Manel Ferrer, situada davant del consistori, es converteix en un espai de trobada per a intercanviar cromos del Mundial. Meritxell Fages és regidora de l'Ajuntament de l'Ampolla.
Este dissabte a l'Ampolla s'ha fet la primera trobada per a intercanviar cromos del Mundial. La iniciativa va sortir arran de diverses converses en mares i pares d'infants i adolescents, no?, que veuen com que es van acumulant molts de cromos repetits, que en la seva situació se troba moltíssima gent, i per què no fer trobades per tal d'intercanviar cromos i que els que tu no tingues puguen servir per a altra gent i viceversa. Val a dir que ha tingut molt bona acollida. Per ser el primer dia va haver una desena de col·leccionistes acompanyats dels seus familiars i també és un punt de trobada, un punt per a xerrar, per a conèixer gent i per a fer contactes, no?, per a interessos comuns que puguen tindre.
L'activitat tindrà lloc tots els dissabtes de juliol en horari de 7 a 8 i mitja de la tarda i està oberta a persones de totes les edats que vulguen completar el seu àlbum o compartir estona amb altres col·leccionistes. Des del consistori animen els veïns i visitants a portar els seus cromos repetits i participar en aquesta proposta lúdica que combina l'afició pel futbol amb la convivència i l'ambient d'estiu al municipi.
Anem fins les costes del Maresme. La Biblioplatja d'Arenys de Mar tornarà a la Picòrdia el 15 de juliol, on s'hi estarà fins al 4 de setembre. Durant aquest mes i mig, la instal·lació acollirà tota mena d'activitats per tots els públics, Oriol.
Doncs sí, Marina, aquest servei extern de la Biblioteca Pare Fideu Fita d'Arenys, que va néixer el 1997 amb caràcter pioner a Catalunya, ofereix serveis com el préstec de llibres, la consulta de diaris i revistes o informació relativa a Arenys de Mar. Com ha explicat la seva directora, Montsabat, és una oferta que respon a la demanda existent entre els arenyencs i usuaris de la primera platja, entre els quals hi ha lectors fidels de la premsa del dia.
Tenim novel·les, novel·les per joves, novel·les amb llengües. Trobareu també llibres, alguna cosa de jocs o de manualitats, revistes, que cada any la PEC, no?, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, ens fa regal d'unes revistes. Trobarem sempre els diaris del dia.
Molt bé.
Perquè hem vist que al matí, no?, esteu, encara tenim usuaris de diari. Clar. I tenim usuaris de diari de cada dia que venen a la Biblioplatja. Val? I també tenim algun joc de taula.
La Biblioplatja d'Arenys posa a disposició de la ciutadania tot un seguit d'activitats que van des de l'hora del conte per a infants fins al festival Arenys de Contes adreçat als adults, passant també per xerrades i passejades del cicle de natura, tallers creatius diversos i concerts, entre altres propostes. Pel que fa al cicle de natura, serà el protagonista cada divendres a les 7 de la tarda.
Sis divendres a partir del dia 17 de juliol a les 7 de la tarda. Farem una xerrada sobre aranyes, que no ho hem fet mai,
oh.
I es veu que és molt interessant. La següent farem, observem la flora de les platges a càrrec de la Carme Buixellego. El següent serà Donem refugi a la natura a càrrec d'en Jaume Ramon i la Rosa Mastesant del grup Natura Externa. Llavors, el següent divendres parlarem, observem el mar, fem ciència, càrrec de la Macarena Marambó, de l'investigadora de l'Institut de les Ciències del Mar.
Sí, molt bona.
El dia 21 d'agost farem la flora invasora, un repte per al litoral a càrrec de l'Eter Mestres, i l'última serà el dia 28 d'agost, i el que farem serà un cinefòrum, farem un debat cinefòrum a la fresca a càrrec de la Jordina Vila.
Aquest estiu la Biblioplatja estarà oberta de dilluns a divendres de les 10 del matí a 2:15 del migdia i de 5:45 de la tarda a les 8 del vespre.
Festa Major de Sants en On d'Arenys de Mar escalfa motors. Avui, com a preludi, es farà la tradicional enramada de la plaça de l'Església. Com a novetat, aquest any hi haurà un vespreig que amenitzarà la tarda amb tres punxadiscos. La cita és d'aquí a una horeta, a les 5 de la tarda.
Exacte, Marina, una mica menys ja, eh? Una de les activitats que donen el tret de sortir d'aquesta Festa Major és l'enramada de la placeta gràcies a les entitats que conformen les barraques. Són el Patronat de Sant Roc, el Cau Flors i Calcat i l'Associació del Pobillatge. Amb motiu dels 25 anys de barraques, al marge de les 13 nits d'actuacions, la primera serà a la placeta i les dues restants a la platja de la Picòrdia, recordem, hi haurà altres actes per commemorar aquesta efemèride. El primer és aquest vespre mateix, un vespreig musical que se celebrarà coincidint amb l'enramada i que comptarà amb el servei de barra i tres punxadiscos. En dona més detalls una de les membres de la Comissió de Barraques, Ruth Ersa.
Primer començarem, com sempre, a fer l'enramada, que demanem una mica d'ajuda perquè si no estarem molta estona per fer-la i és necessari que vingui la gent a ajudar i després ja es poden quedar, tindrem barra, tindrem música, un parell de DJs i, o tres, de fet, i serà molt divertit. Així que esperem que la gent s'animi a venir a ajudar i també doncs, a fer una miqueta de vespreig.
L'enramada començarà a les 5 de la tarda i s'allargarà fins 11:45 de la nit. D'altra banda, des d'aquest cap de setmana ja es pot gaudir també de la Fira d'Atraccions a la platja de la Picòrdia, que estarà instal·lada fins al pròxim 12 de juliol.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el pas del Tour de França ahir a Tarragona va deixar un impacte econòmic de més d'un milió d'euros a la ciutat només en la jornada de diumenge. Més de 60.000 persones van omplir els carrers de Tarragona i l'Ajuntament en fa una valoració més que positiva. Es destaca la gran participació del públic, que no es va voler perdre la cita esportiva de primer nivell malgrat la calorada, i també el bon funcionament de tota l'operativa. Valoració positiva de tot el dispositiu per part dels veïns del Parc del Francolí. El seu president, Jordi Miguel, ha explicat que estan satisfets per com ha funcionat tot aquests dies, que han estat complexos per les restriccions que han comportat al pas de la Ronda a la Gala. I és que aquesta zona de la ciutat era un dels punts amb més afectacions per la instal·lació del Village i com a punt de sortida de la cursa. Miguel explica que estan contents, tot i incidents puntuals, i admet que va ser un gran dia per Tarragona i pel barri.
Crec que en general ens ha arribat a les molèsties d'algun veí, evidentment, però en línies generals jo crec que tot ha anat bastant bé. El dispositiu que es va muntar, tot i que ha semblat que ha sigut excessiu, la veritat que va funcionar bastant bé, i el dia d'ahir crec que, bueno, sobretot perquè ens agrada els esports i vam poder gaudir a casa nostra de tenir els autobusos, per exemple, a la sortida de casa, doncs, que era una cosa bastant emocionant i bastant bonica.
Prèviament, els veïns i les veïnes s'havien reunit amb el consistori per conèixer a fons com els afectaria en termes de mobilitat el pas de la prova ciclista. I ho comentàvem al principi, Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions davant una nova onada de calor que ha iniciat aquest diumenge i que es pot allargar fins dijous o divendres a l'alt perill d'incendis forestals que hi ha. La segona calorada la veu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a temperatures que podrien superar els 42 graus en diversos punts del país, sobretot a la meitat oest de cara a dimarts i els següents dies. Aquest dilluns l'alerta per una onada de calor s'amplia pràcticament a tot Catalunya i especialment a les comarques del Pla d'Urgell, Segrià i Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que preveguin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància en les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. També es reclama molta prudència en el bany, a les platges, piscines i aigües interiors en aquests dies de calor intensa. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació força tranquil·la a tota la costa, per tant, bones condicions per la navegació, però sí que és cert que encara queda una mica de tràngol, especialment de mar de fons, tant a la banda del Delta de l'Ebre com també al Cap de Creus. Les últimes hores ja està bufant encara una mica de vent de dalt i sobretot tramuntant al nord de Girona, molt rescalfada per cert, i encara remenat aquest fons marítim. En qualsevol cas, al llarg d'aquesta tarda el vent que s'imposarà és el de sud o sud-oest, un palet més reforçat a la costa entre el Baix Empordà i també el Maresme. En qualsevol cas, tampoc parlarem de gran moviment marítim. Marejola en general, una mica d'ondulació, que al llarg del vespre i nit anirà de baixa. Pel que fa demà, al matí un vent molt feble, de terral, girant fins i tot cap a sud, durant la tarda imposant-se de sud, sud-oest, però d'una forma més aviat feble. Per tant, estarem parlant també d'estat de la mar força plàcid. Demà, amb menys corrent de mar de fons. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació complicada en algunes vies. L'autopista AP7 hi ha dos carrils tallats entre Viladamuls i Viladasens en sentit Barcelona per una furgoneta volcada i per un incendi. Hi ha retencions des de Bàscara. La Nacional 2 està tallada a Viladamuls en tots dos sentits per aquest incendi. També estan tallades per incendi la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI66612 entre Calonge i Santa Cristina d'Aro, la GI510 a Llers, i només es permet el pas als veïns a la GI664 entre Caçà de la Serra i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. A banda d'això, també comentar-vos que l'autopista AP7 i a l'antitud i trades de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès en sentit sud, a la C33 hi ha retencions a Montcada en sentit Barcelona per un vehicle variat que talla un carril. A la pota nord, a la B20 i a Cua, Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, i un cop a Barcelona a la Ronda del Guerra retencions a Sarrià en sentit Llobregat i de Diagonal a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions a Zona Franca a la Barceloneta i d'Esnadrià al Museu de Trinitat en sentit Besòs i d'Esnadrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. Tesso des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Time. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough.
Les profunditats de l'actualitat.
Comencem el programa d'avui anant cap a les aigües del Cap de Creus per parlar d'un projecte molt interessant que ara mateix comença la tercera fase, una iniciativa encapçalada per l'entitat Submón. Sergi.
Sí, Marina, és el projecte Costera, que estudia les poblacions de dofí mular i la seva interacció amb els pescadors, un treball que va començar l'any, podríem dir, 2022 i que està a punt d'engegar la seva tercera etapa. Per això mateix podem saludar la Carla Chicote, que és la cap del projecte. Carla, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal?
Molt bé, posem una mica, volem posar sempre per començar en situació una mica als oients i que ens facis una mica 5 cèntims de per on ha transitat fins ara aquest projecte del Costera.
22 no comença Costera, però nosaltres portem fent el seguiment de la població del Dupular des del 2017, o sigui, fa pràcticament 10 anys, i una mica doncs, la trajectòria ha estat doncs, això, no? Va veure com ha anat evolucionant aquesta població, com ha anat augmentant el nostre coneixement també o el que sabem, i com una mica derivat d'això doncs, vam començar el projecte Costera, que era sobretot per treballar en col·laboració amb el sector pesquer i conèixer quin era el comportament dels dofins molars durant les seves interaccions en les xarxes d'arrossegament de pesca.
Fins ara, què us ha permès descobrir d'aquesta interacció que m'estàs dient, d'aquesta relació entre els dofins, la pesca, les xarxes? Hem llegit que sobretot us heu centrat en l'arrossegament, no sé si en algun art de pesca més.
Sobretot nosaltres ens hem centrat en l'arrossegament, en aquí, perquè les interaccions i on s'estan alimentant en un 80%, 90% dels albiraments es fan en presència d'embarcacions d'arrossegament. I el que hem descobert, doncs, moltes coses. La primera és que aquesta interacció no és negativa, no és negativa pels dofins, això és molt important. Això vol dir que ens queden emmallats a dintre de les xarxes, però pescadors, perquè el que sí que hem pogut veure a través de ficar càmeres és que els dofins no entren i destrossen el peix dintre de les xarxes, com sí que pot passar potser en altres arts de pesca, i es mengen el peix que queda atrapat per fora de la xarxa. I van recorrent tota la xarxa, van escanejant tota la xarxa i van agafant els peixos aquells que queden per fora.
Això xoca una mica amb la creença que molts pescadors havien tingut fins ara de que precisament els dofins interactuaven a la inversa, no? Vessant una miqueta potser una mica més negatiu.
Clar, bueno, això per exemple, el fet de posar càmeres ha estat una gran experiència perquè realment tant els pescadors com nosaltres hem pogut veure com era realment, perquè no... els veus a la superfície i no saps ben bé què estan fent i de sobte doncs, poder-los veure alimentant-se a les xarxes i el pescador també poder veure, no?, com és aquesta interacció, doncs ha anat molt bé. Sí que és cert que això en altres pescaries, com per exemple l'Ultramail, tot el que està passant en el sud de Catalunya, és molt diferent. Aquí doncs, sí que produeixen danys a la xarxa i sí que la trenquen, sí que es mengen el peix que surt destrossat. Llavors, en altres pescaries la cosa funciona diferent. En aquesta i en aquesta zona, de moment, la interacció és, com a mínim, no és negativa, és bastant positiva.
Fins ara us heu centrat, o heu centrat a l'estudi, a l'àrea entre el tram de Cap de Creus i, podríem dir, Massís del Montgrí. Per què heu escollit aquesta àrea per l'estudi i què té d'interessant, què ens aporta?
Clar, aquesta àrea s'engloben diverses coses. La primera és que realment la plataforma està molt a prop de la costa i aquesta espècie, el dofí mular, és una espècie costanera. Per tant, no se solapen, com si diguéssim, l'activitat pesquera, se solapa que hi han dofins i després també perquè és una zona que a nivell de recursos pesquers també és bona, per tant, si hi ha pesca, doncs hi ha dofins i pescadors i és com que s'engloba tot conjuntament en aquesta zona. I a part, realment, doncs, també té uns valors culturals i paisatgístics molt alts.
I ara engegueu tercera fase, o sigui, Costera 3. Explica una miqueta en què consistirà i quin cop de volta li heu donat a tot plegat, o amb què ho amplieu, què preteneu en aquesta tercera fase?
Doncs en aquesta tercera fase és una mica tenir una imatge, l'altre dia ho comentàvem, tenir una imatge com 3D del que està passant, és a dir, tenir les càmeres, tenir els drons, perquè molts dels comportaments que estem intentant també veure, clar, nosaltres no els veiem des de la barca, i en quan posem un dron, doncs ens permet veure realment com es comporta el grup, i com, és a dir, com es comporta i com actua a l'hora de baixar a alimentar-se, però també ens permet fer la part de morfometria dels dofins, és a dir, veure una mica l'amplada i la llargada. Això també ens permet veure una mica l'estat de salut, ens permet també veure el tema del tamany entre les cries i les mares, és a dir, donar molta informació, tant per la part aèria, com si diguéssim, com per la part submarina amb les càmeres, i a més també tenim hidròfons, i ja ho complementem amb tota la part de determinar quin és el patró acústic, que realment difereix molt de, a lo millor, del patró acústic en el que socialitzen més, és a dir, en el que no és una zona tant d'alimentació, sinó que són zones a lo millor més de descans o de socialització, doncs el patró acústic també és molt diferent, i hem fet coses que són força interessants. I tot això, que són una quantitat de dades enormes, doncs fem servir també la intel·ligència artificial per poder bàsicament fer l'anàlisi i fer-nos una mica la vida més fàcil, eh?
Mm-hmm. No podia, evidentment, es tracta de... Suposo que gestionar tot aquest volum de dades és molt complex, i sí, és veritat, la IA ens ajuda en aquest aspecte. Carla, et volia comentar, darrere d'aquesta tecnologia, darrere d'aquests projectes, quanta gent hi treballeu? Quanta gent esteu implicats en el projecte?
Doncs menys dels que voldríem, a vegades. Però, bueno, o sigui, el projecte pertany a Submont. A més, és un projecte que està finançat, bueno, està en col·laboració de la Fundació Biodiversitat, i és un fons FEMPA, que són els fons marítims pesquers de la Unió Europea. I, clar, Submont som una entitat que ara mateix em sembla que som, dir, no és una entitat excessivament gran, som unes 12 persones, i en el projecte concretament estaríem parlant de 3 persones, 3-4, amb la part de comunicació.
I per la part dels pescadors, a quines cofradies heu anat a picar la porta, o quants pescadors hi participen?
Doncs hem anat a la de Llançà i a la de Roses, bàsicament, uh-huh, perquè per l'àrea d'influència són les cofreries amb les que hem treballat més, i participen pescadors de les dues cofreries, i han participat, doncs, embarcacions. Òbviament, sempre hi ha... També és veritat que nosaltres estem molt centrades en les embarcacions que no pesquen al canyó, perquè els dofins no estan al canyó, i que, per tant, pescarien a les zones de fora del canyó, i aquestes potser no són tantes, però res, o sigui, embarcacions com la del Galando, la del DIN 21, que són de Roses, els germans Maura de Llançà, el Rocafornet també ha participat, el Nova Harmonia, embarcacions, bueno, bàsicament de Roses i Llançà, i la veritat és que agraïm moltíssim la col·laboració del sector, perquè hem facilitat moltíssim les coses. I també hem establert una relació que ens ha portat molt de coneixement que potser no haguéssim tingut.
Uh-huh. Perquè quins inputs us donen els pescadors? O sigui, que suposo que per ells també és una novetat el poder interaccionar, o el poder, o potser el saber que el que estan fent serveix, no?, aquesta informació.
Jo crec que sí, perquè a més és una cosa que els científics sent poc, que és donar un retorn de què és el que s'ha assolit una mica amb la seva col·laboració, no? Molts científics sí que demanen la col·laboració del sector pesquer, però després no hi ha un report de dir, escolta, doncs aquest embarque ha servit per això. I això ho hem intentat promocionar molt, doncs això, el fet de no només fer els embarques, que ens permeten fer els embarques per poder posar totes les càmeres, que logísticament és complexa, sinó després, doncs això, ensenyar les imatges, preguntar-los, escolta'm, això com ho veuries? Ells tècnicament també ens han ajudat molt, perquè coneixen moltíssim la xarxa i com treballa, i nosaltres no. Uh-huh. Llavors, moltes vegades hem posat càmeres que no ens han servit de res. I jo crec que aquesta part del retorn, no?, i d'aprendre'ls un dels altres, doncs és molt enriquidora. Uh-huh. I a nosaltres ens ha ajudat molt.
I quan a tempos, ara engegueu la fase 3, quan us ocuparà aquesta fase? O no sé si hi ha una millor època que escolliu justament per centrar les observacions. Com van una miqueta els tempos?
Sí, o sigui, tenim diverses campanyes, intentem fer una mica un seguiment anual, no?, perquè és veritat que hi ha diferències entre les èpoques. També intentem sortir en època de veda, és a dir, quan no hi ha pescadors, per veure una mica també què passa, no?, què fan aleshores els dofins. Hem fet ara una campanya forta al mes de maig i al mes de juny. Ara doncs, seguirem durant el mes de juliol. L'agost és complicat perquè una de les coses que passa també a la zona és que és molt turística i llavors es dificulta molt la feina també quan hi ha moltes embarcacions. Uh-huh. I llavors el projecte acabarà al juliol del 2027.
D'aquí un any, pràcticament,
sí,
no?
Exactament.
D'aquí just un any.
Sí, d'aquí un any, sí. I res, doncs aquests mesos ens estarem sortint, al setembre tornarem, i, bueno, és una mica un seguiment anual.
I, Carla, amb aquests anys que porteu fent el Costera, ja teniu alguna primera conclusió, per exemple? No sé si voleu arribar a l'objectiu final de saber en quin estat es troben les poblacions, si la població de dofins molar al Mediterrani és sana o està en bon estat.
O sigui, sí, tenim algunes conclusions. A nivell del Mediterrani jo no puc parlar perquè nosaltres tenim una zona petita, però sí que tenim les conclusions de que en els últims anys la tassa de trobada ha augmentat. No sé què passarà aquest any, però sí que és veritat que des del 2017 la tassa de trobada vol dir quantes vegades veiem dofins quan sortim amb la barca, no? Això ha augmentat des del 2022 al 2025, pràcticament aquesta tassa es va doblar. Això no vol dir que hi hagin el doble de dofins, perquè pot ser que potser doncs, els grups siguin més petits, però bueno, sí que és veritat que hi ha un augment. Tenim més de 700 dofins identificats, fotoidentificats. Sabem que les interaccions no són negatives, sabem que tenim un coneixement del patró acústic i en general el que sí que tenim molt clar és que ara mateix l'estat de la població a la zona és bona. El que ens falta és veure si això es podrà mantenir, si això es deu, és a dir, aquest augment és com puntual i es deu a canvis de moviments del Mediterrani o realment, perquè sí que veiem que tenen cries durant tot l'any, que això també està molt associat a un èxit reproductiu, és a dir, si hi ha accés a l'aliment, no?, doncs normalment, que és el que limita a vegades la part, com si diguéssim, de cria. Si hi ha un accés a l'aliment, doncs també hi ha, doncs això, hi ha cries tot l'any. Sí que és veritat que ara creiem que l'estat de la població es troba en un bon moment i haurem de veure què passa al llarg dels anys i també què passa amb la dependència de la pesca.
Clar, o sigui que hem traspassat una mica aquell efecte pandèmia, que veiem moltes més coses a mar aquell any que va ser especial, i és un fet que el continuem veient, no només amb dofins, feia pocs dies han passat dos o tres rucuals comuns per aquí davant de la costa del Montgrí, que també va ser una experiència molt, molt impressionant per qui ho va veure.
Sí, bueno, jo crec que al final també hi ha, bueno, tot és, pues, hi ha més ulls a mar. No? A l'època, per exemple, de la pandèmia hi havia molts ulls de mar, també va coincidir amb el Glòria, que va portar un aport de matèria orgànica molt a prop de costa. Doncs, en aquest cas, pues, la pujada del Rorqual, no?, com dius tu, quan van cap a la zona més d'alimentació del nord, coincideix amb que hi ha més gent i, per tant, a vegades doncs, és més fàcil veure'ls. Hi ha anys que passen més a prop de costa, altres que passen més lluny. Al final és tot un cúmul de... Vull dir, no és només una causa a vegades, no?, sinó que hi ha diverses.
Doncs, Carla, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta evolució del projecte. Actualment, recordem, ens trobeu a la fase 3 del projecte Costera. Té un any, acabarà el juliol del 2027, i esperem que tingueu molt bones notícies pel que fa a aquests dofins molars aquí a la nostra zona.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Jo sí que voldria recordar que, vull dir, a les persones que surten a mar, que, bueno, pues això, que són animals que són salvatges, que estan protegits, no? I la part com de responsabilitat a l'hora d'apropar-nos amb les embarcacions, i que es poden gaudir, s'han de gaudir, s'han de disfrutar, formen part de la nostra terra i del nostre mar, però amb respecte sempre i seguint la normativa.
Doncs moltíssimes gràcies, Carla.
Doncs gràcies a vosaltres per convidar-nos un cop més.
Seguim a mar, però canviem de tema. Aquest cap de setmana arriba una de les cites que ja s'han convertit en un clàssic en la natació en les aigües obertes aquí al territori del Tarragonès. Es tracta de la Swim Rock, una travessia que es fa al Roc de Sant Gaietà i que ja ho té tot a punt per una nova edició. En parlem amb un dels seus organitzadors, Jaume. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ho dèiem ara, tot a punt, no? Ja, a hores d'ara?
Sí, ho tenim tot a punt.
Expliquem-ho per la gent que potser no ho conegui o no ho hagi sentit a parlar mai. Com definiríem que la Swim Rock, o què és la Swim Rock?
Sí, la Swim Rock jo la defineixo com una festa de natació d'aigües obertes, on hi ha gent de tot Catalunya, doncs, que ve a passar un matí diferent, a passar un matí amb amics, a disfrutar de l'entorn, a disfrutar de les aigües, i bé, doncs sí que és una travessia competitiva, però bueno, també es ve a compartir, a gaudir, a parlar amb companys i companyes d'altres clubs i a fer com una inauguració de l'estiu.
Com va sorgir la idea de realitzar la primera edició? Perquè enguany, si no m'equivoco, és la 11a, no?
Bueno, això l'altre dia, parlant amb el Raül de Ràdio Roda de Barà, vam estar comptant, i és la 12a. Sí, ens vam equivocar al Covid, va haver-hi un any que no ho vam fer, nosaltres pensàvem que eren 2 anys, però realment, revisant els arxius, vam veure que era un mes, un any, no ho vam fer pel tema del Covid, i seria la 12a. Ara ho estic rectificant tot arreu, perquè també a la samarreta comodativa que fem, dic, ostres, ho haig de rectificar ràpid, perquè tenia posat a tots els llocs 11.
Hem arribat a temps, almenys, a rectificar-ho. Sí. Això és important. Doncs com va sorgir la idea de poder realitzar aquesta travessia?
Sí, mira, ja fa anys, ja, el 2014, amb el Kepa, de Creixell, doncs vam dir, ostres, per què no aprofitem aquesta zona tan bonica? Ja veníem prèviament d'organitzar la Mediterranean Race a Torredembarra, que és una qualdó que vam celebrar la setmana passada, que consisteix en 5 quilòmetres córrer, 2 nedar a la zona de la Pella i 5 córrer. La gent va tenir bona acceptació, li va agradar, i va dir, ostres, per què no fem doncs una travessa sense córrer per gaudir d'aquesta zona tan bonica que tenen de la Baixa allà? I així va sortir la idea. Realment la primera edició eren molt poquets, o sigui, m'atreviria a dir entre 25 i 30 persones, i bueno, vam tirar endavant, va haver-hi bona resposta, i bueno, doncs ja s'ha anat fent lloc, no?, amb els anys.
De moment, quants inscrits teniu? Perquè entenc que la gent encara es pot inscriure.
Sí, encara es pot inscriure. Jo suposo que demà així ja tancarem 1.500, que ja tenim 163, i de 3.000 deixarem una mica més, que ara mateix hi ha 64. Totes les dues curses, doncs, fem 5 categories, o sigui, el que són els premis són els 3 primers absoluts masculins i femenins, i després fem 5 categories. Fem 5 categories que estan totes a la web, no?, per fans d'edat i d'any de naixement. Llavors, bueno, tenim les 5 categories, que són júnior, sènior, veterà, màster i màster plus.
Has dit que demà tancareu segurament la de 1.500. Quanta gent, quants inscrits hi poden haver, màxim?
Vam dir entre les 230.
Déu-n'hi-do.
Llavors ja estem ja aquí, que sempre podem deixar alguns més, però també l'espai és el que és, la responsabilitat tampoc no... És un espai petit, i tampoc no... També tenen familiars, i també hi ha l'Ivan, també, que té l'empresa de paddle surf, i llavors queda petit l'espai.
Sí, sí, hem de dir que és un espai bastant reduït, tota aquella zona. Hem de dir que normalment té molt d'èxit aquesta travessia. No sé si cada any s'inscriuen 230 persones, però déu-n'hi-do, cada any hi ha molts inscrits.
Sí, depèn de l'any. Aquest any, podem dir, estem més o menys amb aquests números que el 2024. L'any passat va coincidir amb la baixada de l'Ebre i una altra, alguna altra competició, una altra travessia.
I sí, amb Torredembarra, diria.
Sí, el dia abans hi havia Torredembarra. I, bueno, realment no volíem fer nosaltres ahir, però com passava el Tour de França, per raó de barall i tallaven tantes hores la Nacional, hem decidit fer-la millor el cap de setmana següent.
Això us anava a preguntar. Enguany és un cap de setmana una miqueta més tard, perquè normalment sol ser el primer cap de setmana de juliol. Enguany és el segon.
Sí, sí, és el segon per aquest fet, pel Tour de França, perquè tancava moltes hores de Nacional, i el dia 4 no podíem fer-la perquè ja teníem la Fermi Morera. I bé, aquest canvi, doncs, ha anat bé, també la gent ha respost bé i ja fa mesos que pregunten i s'han anat apuntant.
No sé si enguany presenteu alguna novetat. L'any passat diria que veu afegir categories. No sé si enguany hi ha alguna novetat.
Com a categories, bueno, farem les mateixes categories, tant la 1500 com 3000. I bueno, seguim amb les curses, amb les travessies infantils també. I res més, cap novetat més. Doncs seguirem, esperem que no hi hagi gaires maduces i que, bueno, que el temps ens acompanyi. En teoria les previsions són bones i res, a gaudir d'una jornada de natació d'aigües obertes.
Ara parlarem d'això, les previsions, però hem de dir això que no ho hem explicat, que també hi ha la travessia per nens, no?
Sí, hi ha una de 400 metres per nens, que es començarà sobre les 10:30, 10:40, quan s'acabi totes les travesses, en aquest cas de 3.000, que és la que dura més en el temps. Un cop ja arriba tota la gent, tots els participants, doncs ja també hi tenim dos fisios que fan descargues de cames i de braços. Doncs quan tothom ja estigui a port, ja comencem amb els infantils, amb els caiacs i les embarcacions i motos aquàtiques, doncs, que vigilen el circuit tancat.
I la infantil és de 400 metres, no?
Sí, és un triangle de 400. Hi haurà la boia taronja, una boia verda i una vermella. Llavors fem un triangle, hi haurà un caiac que va al davant, obrim via, i a cada boia hi ha un caiac, doncs que està vigilant que deixin les boies a mà dreta, no?, al fer el gir, tots els infantils.
No sé si també passa una mica com amb els adults, que cada any es va fent una miqueta més gran la infantil.
Sí, també. Ara mateix portem 25 inscrits, i si no recordo malament, l'any passat eren 18, o sigui que ja, sí, sí. Clubs d'arreu, de Viladecans, des de Tàrraco, de Xerta, sí, sí, tenim clubs d'arreu de Catalunya, de Calafell també, Tàrraco.
Les infantils, entre quines edats i quines edats estan els nens?
Estan entre 9 i 14 anys, les infantils.
9 i 14 anys, i també es divideixen per categories o no competeixen tots contra tots?
Sí, aquesta categoria la fem totes juntes, fem els premis absoluts tant masculí com femení, i a l'arribada, bueno, o no, ja just arribada no, perquè estan tots nois, quan fem l'entrega dels trofeus absoluts, doncs deixem allà les persones que han dut els trofeus i aquesta de participants dels infantils, els entreguem una medalla i fem la foto de família de tots els infantils allà al pòdium.
Anem a parlar de les previsions. Normalment, també per l'època que som, que això ens juga molt a favor, aquests últims anys, almenys, les previsions de mar han sigut bones, tot i que amb alguna medusa.
Sí, sí, sí. Això de les meduses, clar, això no... Mira, la setmana passada a Torredembarra, quan vam fer la meta en Reis, vaig preguntar amb participants i res, cap ni una. Això és un enigma, això fins al dia de la competició no ho sabem. Però sí, sí, cada any alguna altra sempre apareix.
I de previsions d'onatge, quines són? Les teniu de moment? Queden, 4 o 5 dies, pot canviar molt la cosa, però ja van sortint les previsions.
Sí, sí, jo ara mateix estic, mira, tinc l'ordenador aquí mateix i ens posa, doncs, un mar pla i bastanta calor. Estic mirant aquí les previsions i no posa, segueix la tònica de tots aquests dies. Uh-huh. Anticicló i poca cosa més.
Per tant, tot sembla indicar que serà una travessia molt plàcida, no?, per tots els nedadors i nedadores.
Sí, 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 sí.
Ja per anar...
Ara es posa aquí, sí, es posa, mira, una mica de vent de garbí i onatge, res, i 27, 30, 30 graus i bastant el dia assolellat. Diu que al matí pot ser una mica de núvol, però en general dia assolellat.
Uh-huh. Ja per anar acabant, si hi ha gent que encara es vol inscriure, encara hi és a temps?
Sí, encara és a temps, excepte bueno, aquesta de 1.500, en breu tancarem, però la de 3.000, com a les 9 comencem 1.500 i a les 9 i 10 comencem els 3.000, doncs bé, aquí tenim una mica més de marge, podem encabir una mica més de gent. L'altre, la seguretat és molt important per nosaltres i totes les calles, embarcacions i motos aquàtiques que hi ha, doncs, és important que tothom doncs, estigui, si passa qualsevol incidència, doncs, que puguin estar ben atesos, no?, els participants, els nedadors.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns i esperem que vagi molt bé aquest diumenge.
Sí, moltes gràcies a vosaltres per fer aquesta entrevista i sí, sí, ens veiem diumenge a disfrutar de la Simrock, aquesta edició 2026.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem en 5 minutets, en 6 minutets. O sigui, fem una petita pausa i tornem. No marxeu, fins ara.
T'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovecho que aquí estoy.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. El cap de l'escala canvia el sistema d'atenció